Ahir a Lleida van caure 15 litres per metre quadrat en dos vegades. Una a 3:45 de la tarda, que van ser 6 litres, i l'altra a 8:15 del vespre, que van ser 9 litres. Van ser breus, però intensos. D'aquests episodis que no són del tot saludables per la Terra. Però quina és la dada? Que ahir dia 1 de juny van caure 15 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida i que en tot el mes de maig, només en van caure 11 de litres per metre quadrat. Per tant, falta aigua a la zona de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? A la meitat de la setmana, dimecres 2 de juny. Comencem ara, però ja saps que t'acompanyem de 12 i 20, des d'ara mateix, fins a arribar a les 2 de la tarda des de Lleida. Avui buscarem aquesta previsió meteorològica, buscarem també la darrera hora informativa i parlarem amb dos alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Episcopal, perquè l'any passat no van poder, per raons més que evidents, però aquest any torna la campanya per donar sang a l'Episcopal. Ja saps que és tremendament necessari donar sang. Donar sang és donar vida i és una activitat que des de fa 11 cursos que la realitzen de manera transversal entre tots els alumnes i totes les assignatures. Ho tenen tot preparat per aquest divendres i, a més, amb totes les mesures de seguretat pel tema de la Covid. Per tant, cap mena de problema. T'has d'inscriure abans al seu Instagram, que és col·legi-episcopal. Parlarem amb ells d'aquí uns minuts. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que parlem de tot, fins i tot de temes d'actualitat, del que vulguis, però sota el punt de vista d'una dona. Ens pots enviar les teves suggerències al 664-526-180, és el nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna. Al Pirineu s'esperen ruixats que podran arribar també a zones properes, tot i que més dispersos i febles. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 29 graus a Lleida capital, de 28 a Balaguer, de 26 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant en general fluix de l'est i del sud-est. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem intervals de nuvolats amb núvols d'evolució diurna a la tarda i ruixats a la meitat nord que podran anar acompanyats de tempesta. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb màximes previstes de 30 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 28 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. És una informació de la Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Hores d'ara, fregant els 24 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que ahir van caure 15 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida, però on més va ploure de la província va ser a Oliana, amb 26 litres, a Raimat, amb 22 litres, al Poal, 21 litres, a Montsec, al Montsec, a 1.500 metres d'alçada, 22 litres, i 19 litres van caure a Alfarràs. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estem a principi de mes i, per tant, tenim xifres del tema de l'atur, que va caure en 2.214 persones a la demarcació de Lleida el mes de maig. El descens és d'un 8,18% respecte al mes anterior i situa la xifra total de desocupats en 24.860 persones, segons les dades que ha donat a conèixer avui dimecres el Ministeri de Treball i Economia Social. Tot i això, hi ha 1.368 aturats més que al maig del 2020, és a dir, un augment del 5,82% l'interanual. L'atur va disminuir aquest mes de maig a Lleida en tots els sectors, liderats pels serveis i l'agricultura, amb 1.385 persones i 590 menys, respectivament. A la indústria va caure en 129 persones i la construcció va registrar 63 desocupats menys. Del total d'aturats a la demarcació, 11.032 són homes i 13.828 dones. D'aquests, 1.966 tenen menys de 25 anys. Aquesta és la radiografia del tema de l'atur a la demarcació de Lleida. Amb successos, la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquesta matinada dos veïns de Lleida de 17 anys, els dos, menors d'edat i originaris del Marroc, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i lesions. Agents del cos han acudit a les 12:40 minuts de la matinada al carrer Prat de la Riba en rebre un avís d'una suposada baralla. Un ciutadà ha explicat als urbans que tres joves havien agredit un home i li havien robat les pertinences. Poc després, la policia ha localitzat al carrer Pi i Margall dos joves que coincidien amb la descripció dels assaltants i que han arrencat a córrer en veure la policia. Els agents n'han aturat un a la cruïlla entre Prat de la Riba i Príncep de Viana. Aquest ha agredit a un agent, donant-li un cop a la cara, però finalment ha quedat detingut. L'altre jove ha estat aturat a la zona enjardinada del cobriment de les vies i durant la fugida ha llançat una cartera que ha estat recuperada per un agent. La Urbana ha comprovat que la cartera pertanyia a un home que es trobava a la plaça Santa Maria Magdalena amb una ferida al llavi i que estava sent atès per una patrulla dels Mossos d'Esquadra. També els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana un veí de Lleida de 25 anys i nacionalitat moldava com a presumpte autor de dos robatoris amb força en botigues de Lleida que van tenir lloc a la matinada del 25 de maig. Cap a la una van robar en un local del passeig de Ronda. El propietari va arribar ràpidament a la botiga després d'activar-se l'alarma i el lladre va fugir sense sostreure res. Cap a les 6 del matí va robar en una altra botiga de la Rambla d'Aragó. Va trencar el vidre amb una llamborda i es van emportar el contingut de les caixes enregistradores, entre altres. Els Mossos van relacionar els dos robatoris i van determinar que el presumpte autor seria un veí de Lleida multireincident amb fets similars i que ja havia estat detingut dos cops durant el mes de maig. Amb crònica judicial, accepten un any i 8 mesos de presó per estafar 15.000 euros amb targetes falsificades a Lleida i al Pla d'Urgell. La Fiscalia demanava 9 anys de presó, però s'ha aplicat l'atenuant de dilacions indegudes, ja que els fets són de l'any 2008. Estem a l'any 2021, són del 2008. Ahir obria el pavelló 3 de Fira de Lleida per acollir persones temporeres arribades a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita i que no tenen on allotjar-se. Enguany s'han instal·lat 122 llits en comptes de hamaques i s'han millorat els serveis de bugaderia i consigna. També s'hi ofereix esmorzar i sopar i hi ha dutxes i lavabos. A l'exterior del recinte s'ubica l'oficina única que ofereix atenció sociolaboral. La previsió és que entre 20 i 30 persones passin aquesta primera nit al pavelló, entre les quals les 11 que s'allotjaven a la parròquia de Sant Ignasi. La paeria té constància d'entre 30 i 40 temporers en situació de carrer, una situació que no té res a veure amb la de l'any passat, assenyalen. No és per treure pit, tenia 40 persones dormint al carrer, però sembla que estan contents a la paeria perquè són menys que l'any passat. Marxem cap al barri de la Bordeta perquè una cinquantena de persones s'han concentrat des de primera hora del matí al carrer Carrasco i Formiguera de la Bordeta de Lleida per protestar pel desnonament de 12 famílies d'ocupes. Es dona la circumstància que en aquest mateix bloc les famílies que hi viuen legalment fa mesos que denuncien coaccions i amenaces per part dels ocupes que seran desnonats aquest matí. Un d'aquests veïns ocupes ja va ser desnonat el passat mes d'abril. L'immoble és propietat d'una entitat bancària que el va cedir a la paeria per destinar-lo a lloguer social. En aquest sentit, els veïns feia mesos que demanaven tant al consistori com a la Generalitat que fessin fora els ocupes perquè deixin d'aprofitar-se de les persones més indefenses. El que és incomprensible és que hi hagi 50 persones a fora donant suport a persones que estan de veïns, estan d'ocupes, amb veïns que han hagut de signar una hipoteca per 30 anys i que a sobre segurament no paguen la llum, punxen la de l'escala, no deuen de tenir massa cura ni atenció a les zones comuns. Hi ha persones que els hi donen suport. És el que no s'entén de la societat. Evidentment que no volem gent dormint al carrer, però aquesta és una altra lluita per donar legalitat. Com, per exemple, l'Ajuntament de Lleida, el tema de poder-se empadronar amb una casa ocupada, doncs és una cosa que se'n va parlar en el seu moment i ha quedat en l'oblit. Però hi ha més de 300 peticions fetes. És inconcebible total. Et podria explicar exemples de gent que ha canviat de domicili i per canviar el tema del padró els hi compliquen la vida de mala manera. Ara bé, si tu te'n vas allà i dius que estàs d'ocupa en un pis, t'empadronen al moment. És que són coses que no es poden entendre de cap de les maneres. De cap de les maneres. Et posis com et posis. Insisteixo, ningú vol veure a cap família ni cap persona dormint al carrer. Tots han de tenir un lloc on viure dignament. La vida ens pot portar sorpreses desagradables, ens pot torcer la història i quedar-nos sense feina, sense ingressos, sense casa, i llavors ha d'haver uns mecanismes ja establerts perquè les institucions, els ajuntaments, les diputacions, la Generalitat, el govern espanyol, no, si serà per institucions, doncs tinguin a la seva disposició pisos per poder ubicar aquesta gent que se li ha complicat la vida de mala manera. Amb lloguers socials o sense pagar res, si cal. Depèn de l'evolució. Però clar, com que no existeix, doncs escolta, ocupar, cap problema. Repeteixo i insisteixo, ningú dormint al carrer. Però és que els ajuntaments no han fet els deures. És que no han fet els deures des de fa molts anys. I llavors proliferen aquestes històries, veïns pagant, malvivint al seu bloc, d'altres que no poden tornar a casa seva perquè se la troben ocupada, etc etc. I això està passant. Ho escoltem cada dia. Els ajuntaments no han fet els deures i ara ens trobem amb tot això. Per cert, parlant de l'Ajuntament de Lleida, que finalment ahir es van reunir amb els pro-residència de Pardinyes, que són amb els únics en qui encara no s'havien reunit de manera exclusiva, que són els que tenen més de 5.300 signatures. Han obert la via de diàleg, però no han atansat postures. Miquel Puyo ha dit que els hi pot oferir part del solar previst per l'alberg per fer aquesta residència, però aquí s'ha quedat la història. I per cert, que la Bordeta, Magranès i Capont reclamen desbloquejar el pla urbanístic de Torres Salses i el vial d'accés. Les entitats veïnals defensen l'àrea comercial projectada a la zona perquè suposarà un nou atractiu per a Lleida. Una altra història que sembla l'obra del canal Segarra-Garrigues. Anys i anys allí aturat. Aviam, si allò no es podia fer, que algú m'expliqui per què es va fer. Però un cop s'ha fet, perquè perdem temps tenint-ho parat. Engeguem-ho d'una vegada. Insisteixo, si no es podia fer, que algú m'expliqui per què es va fer. Però ja que està fet, potser que ho acabem, perquè és que tenia aquella zona tancada i que tampoc ha sigut res de res. En fi, amb tema de coronavirus, va, que les notícies són bones. Afortunadament, a la demarcació de Lleida. Sí que és veritat que en les darreres 24 hores s'han detectat 116 casos confirmats per proves PCR, ja et dic que les dades de dilluns i dimarts s'han d'agafar sempre amb pinces, però també és veritat que seguim amb 40 persones hospitalitzades i que el pla de Lleida, el risc de rebrot, ha tornat a baixar i s'ha situat a 59 punts de color taronja i la RT està a 0,69. A l'Alt Pirineu i a Aran ha pujat un pelet el risc de rebrot, 5 punts, de 61 a 66, i la RT s'està acostant a l'1, però encara per sota, 0,96. A nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot de 112 punts i una RT de 1,02. Afortunadament, la zona de Lleida liderant les bones notícies i les bones xifres en aquest mes de maig de la pandèmia.
COPE Lleida. Estàs informat.
I ara, amb totes les dades de la pandèmia ja sobre la taula, hi ha d'altres temes que no s'han aturat. Anava a dir que no s'aturen, ni s'aturen, ni s'han aturat amb el tema de la pandèmia. Sabeu que hem parlat amb el Banc de Sang durant aquest darrer any i mig, en el que ens han recordat sempre la importància de seguir donant sang, perquè, per desgràcia, doncs, els hospitals en segueixen necessitant. Hi ha una activitat molt maca de relacionada amb el tema de donar sang, que està relacionada amb l'escola de l'Episcopal, que em contacten cada any perquè fan doncs, una campanya de donar sang. Aquest any l'han titulat Connecta Vides, Dona Sang, serà aquest divendres, ja us avanço el dia i les hores, aquest divendres, passat demà, dia 4, de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 de la tarda a 7 de la tarda. I a més, la gràcia d'aquesta iniciativa, ja sabeu, que és que ho organitzen, ho cuinen, ho preparen i ens ho comuniquen, doncs, els alumnes de tercer d'ESO. Avui estan amb nosaltres a través de videoconferència, perquè, clar, ja ho sabeu, encara tenim, doncs, aquestes petites restriccions, tot i que la cosa va millorant molt. Tenim en línia l'Arnau i el Víctor. Arnau, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I Víctor, què tal? Bon dia.
Igualment, bon dia.
De tercer d'ESO, que igual m'he equivocat.
Sí.
Tercer
sí,
d'ESO. Això és una activitat que des de l'Episcopal tireu endavant any rere any des de fa bastants cursos, eh?
Sí.
Suposo que us han explicat la importància de donar sang.
Sí, ho treballem molt perquè com que ja ho tenim integrat, no, al curs de tercer, doncs és un tema que es treballa al llarg del curs.
Clar. En què consisteix el tema de donar sang aquí al Col·legi Episcopal aquest proper divendres?
Doncs és una macrocampanya, bueno, al pavelló de l'escola, i també més que és una campanya per ser solidaris, a la vegada és una sensibilització cap als alumnes sobre aquest tema.
Clar, perquè vosaltres, a part de portes en fora, portes en dins, suposo que parleu amb tots els companys de diferents cursos i els expliqueu que donar sang és important.
Clar, és a dir, per exemple, nosaltres hi ha diferents parts del grup, no?, que després ja hi deixarem constar, però el que fem és també fer molta sensibilització, com ha dit ell, dins de l'escola, és a dir, des dels més petits de la llar d'infants fins als més grans que ja ho han viscut i, per tant, estan allí donant tomets i a veure com ens va.
Perfecte.
Molt bé.
Sí.
Estem en un any diferent, ens agradi o no, i entenc que les mesures doncs d'aforament, de distància, de seguretat sanitària estaran presents també, és a dir, la gent que avui ens estigui escoltant i es plantegi venir aquest divendres a l'Episcopal a donar sang, es trobarà que ja està tot pensat, no?, que no hi ha cap risc.
És a dir, per exemple, aquest any per primer cop hem canviat com ho fèiem, és a dir, fa 11 anys no consecutius per la parada de l'any passat, però bé, fa uns anys, és a dir, des de que podem, de fa uns anys, estem al peu del canó amb aquesta campanya, i del que parlem és que, per exemple, el dia de la campanya hi ha comissió d'acollida i formulari, és a dir, quan arriben els pacients se'ls ha de demanar, se'ls ha de fer omplir un formulari dels medicaments que s'han donat, o si tenen alguna al·lèrgia, o si tot està en ordre, no? Després, comissió refrigeri, que és el que els hi donem al final, depèn de la campanya, doncs un suc que ens donen els supermercats, o un croissant o el que sigui, perquè puguin recuperar forces que han donat sang. I després la comissió d'obsequis, que sempre s'enduen un regal que ens donen, per exemple, les empreses per tal de, bueno, doncs, patrocinar aquesta campanya, no? I aquest any hi afegim una quarta comissió, que és comissió protocol Covid, és a dir, s'encarga de prendre temperatura i donar gel hidroalcohòlic als pacients, és a dir, els que vindran, si sí, a donar sang.
Clar. Per tant, tranquils, vull dir que es pot anar a donar sang. No, no es pot, s'ha d'anar a donar sang,
i
és segur, per tant, no hi haurà cap mena de problema. Parlàvem abans de que hi ha una tasca important de sensibilització interna dins de la mateixa escola. Clar, els més petits suposo que no, però d'una certa edat cap amunt, perquè clar, no es pot ser donant fins que ets major d'edat, però els que us hi esteu acostant, us heu acabat convencent de que sí, que s'ha de donar sang i acabareu sent donants de sang?
A veure, jo crec que gràcies a la campanya i a totes les activitats que hem anat fent rere la campanya, doncs molts s'han plantejat ser possibles donants al futur. Això no vol dir que s'acabi cancel·lant o el que sigui, però això esperem que no. I això, donar sang és molt important i per a mi jo ho faria de gran.
Sí, és a dir, com diu el meu company, jo ja no m'ho plantejaré venir a donar sang quan m'envien la carta que envien els exalumnes que em faran les futures generacions quan arribaran a tercer d'ESO, no m'ho plantejaré si hi vaig o no hi vaig, hi aniré.
Però us han explicat tot el procés, no?
Sí.
Ens han explicat el procés, com he dit abans, a la matèria de naturals. Va venir un professional mèdic, a explicar-nos com se treu la sang, amb quines bosses les fiquem, com gestionem lo dels grups de sang, sanguinis, per vigilar les compatibilitats. I, de fet, m'agradaria fer menció a que tenim una màquina de gestió de grups sanguinis aquí a Catalunya, el Banc de Sang i Teixits, a la central, que es situa a Barcelona, que se l'han vingut a mirar molts països, perquè és, bueno, se veu que és al·lucinant.
Que bo. Jo ja ho sé que és una tonteria, però el tema de l'agulla, què tal?
Bé, sí. Jo crec que si tu penses i dius, mira, és una agulla...
No, si és no res, si Víctor, fins aquí estem d'acord, si és no res, és una punxadeta,
sí.
Però fixeu-vos que suposo que quan vau començar a explicar això, al final el procés a tothom li queda clar, però tothom t'acaba dient, ja, però t'han de punxar, no?
Sí,
nosaltres quan conversem amb algú, diu, però m'han de punxar, dic, però quan te vas a vacunar ho fas per tu, dic, bueno, ara ho fas per un altre, però ho acabes fent per tu, perquè molt probablement algun dia necessitaràs una donació de sang pel que sigui. Llavors...
No, és el gran tema, sempre la punxada, però un cop superes això, que de veritat, o sigui, gent, persones amb el llindar del dolor més baix que jo crec que no n'hi ha. Un cop superes el tema de la punxada, que de veritat, que no fa res, ja està, tot el demés és positiu, tot. Donar sang és que no té cap aspecte negatiu, tot és positiu. I recordo que això ho hem parlat amb el Banc de Sang, recordeu que, a més, quan tu dones sang, ara, avui en dia, perquè te sentis encara més personalitzat la teva donació, quan la fan anar t'envien un fent a la teva sang, i és molt probable que aquella sang hagi salvat una vida. Per tant, és que jo crec que, és que aquesta sensació, al rebre aquest missatge, és de, escolta, quan puc tornar a donar sang? Que sabeu cada quan podem anar a donar sang? Us en recordeu?
Sí, són cada 4 mesos.
Cada mes.
No, són cada 4 mesos. Per així recuperar les forces de l'anterior vegada. Està bé, perquè si anessis a donar molt sovint podries agafar marejos i, bueno, no ja volem.
És un dels principals motius, no?, que pots agafar si saltes aquest protocol, però aquest protocol està estudiat perquè si vas a donar cada 4 mesos no tinguis cap problema. I una altra cosa que volia fer menció és que, de moment, som autosuficients amb sang, però no ho som en plasma. I és important que anem a donar plasma, que és...
Una vegada cada 15 dies, crec que és, pots anar a donar plasma, és més ràpid que la donació de sang i menys dolorosa.
És veritat. A més, el plasma sí té una durada bastant inferior, perquè, clar, vull dir, això, tu dones sang i la sang no es manté de per vida. Dura el que dure i s'ha de fer anar. La sang dura un temps, el plasma dura molt menys. Escolta, teniu alguna expectativa per aquest divendres? Escolta, serà un èxit, vindrà gent, no vindrà ningú. Com creieu que anirà aquest divendres?
Doncs jo crec que aquest divendres, si la gent s'anime i s'esforça, doncs anirà superbé. Claro, i a més si la gent s'inscriu abans, que per inscriure's abans a l'Instagram de l'escola, hem ficat un enllaç per la cita prèvia, perquè si batim un rècord de la cita prèvia d'unes 116 persones, el Banc de Sang ens enviarà una altra camilla per poder acollir a més donants, i això doncs, sí, està bastant bé.
Molt bé. Doncs...
És molt important que estem ara en moments de campanya abans de divendres, que la gent s'inscrigui. Està la biografia de l'Instagram, es fa el pavelló del col·legi, i és molt important que la gent s'inscrigui, no? I de que, bueno, doncs, que digui constància de que hi ha molta gent que vol donar sang, i així l'Arnau, que hi treballem pols en pols, doncs ens envia una altra camilla matí i tarda, que són molts donants una camilla.
A l'Instagram busqueu col·legi-episcopal, col·legi-episcopal, i allí, com ens han dit l'Arnau i el Víctor, teniu... A més, avui en dia estem acostumats a demanar cita prèvia per tot, per anar a una botiga, truques abans i demanes cita prèvia, i jo crec que això ja ho hem superat, per tant...
Hi ha un enllaç que has de contestar unes preguntes, triar l'hora que et vagi bé. És aquest divendres, aquest any només és el divendres, abans de divendres dissabte, però per normativa Covid sol ho hem pogut fer el divendres, matí i tarda, de, és a dir, és de 9 a 1 del matí i de 3 a 7 de la tarda.
Molt bé. Sí, sí, és només aquest divendres. Doncs Arnau i Víctor, sou alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Episcopal. Esteu involucrats amb aquesta campanya de Dona Sang, que aquest any l'heu titulat Connecta Vides, Dona Sang. Com bé deies, és aquest divendres de 9 a 1 i de 3 a 7 de la tarda, però que us heu d'inscriure abans, que això ja ho sabem, que ho tenim claríssim. A l'Instagram busqueu Col·legi-Episcopal i allí tindreu les instruccions i l'enllaç per apuntar-vos. Després ja està, vas allà, a l'hora que et toqui, t'identifiques, et tombes a la camilla, dones sang i ja està, i no passa res més. Suposo que ho heu estat fent soroll, no?, també les xarxes socials, mitjans de comunicació.
Bastant, per exemple, a nivell de ressò mediàtic, a les xarxes socials, això de l'Instagram, el Facebook i el Twitter, però a nivell de telecomunicació, merci a vosaltres per deixar-nos explicar la nostra proposta i també hem comunicat amb altres perquè ens ajudin a arribar a la major gent possible per poder batir el pròxim rècord.
Molt bé. Doncs Arnau i Víctor, mira, per acabar, us escolten totes les oients i oients de Cope Lleida. Què els hi dieu?
Jo el primer que els voldria dir és que jo ja sé que, vull dir, hem estat fent campanya i dient-ho a la gent i ara ens estaran escoltant i diuen, vaya dos bojos, que ens diuen que anem a donar sang i ells no. Bé, el que diem nosaltres és que és una qüestió de tots, continuar sent autosuficients amb sang i, per tant, tothom de Catalunya pugui tenir una transfusió de sang quan li toqui. Crec que és molt important que hi vagin, si us plau, hi aneu, és a dir, no fa mal, perquè qui ve normalment repeteix. Per això batem el rècord cada any, perquè, clar, com que qui ve repeteix més els que convencem, doncs sempre batim el rècord. Que s'inscriguin, si us plau, és una feina de tots, i no ho sé, ara diré unes paraules del meu company que...
Com ha dit l'Arnau, igualment això, i també voldria dir que si voleu passar a veure una mena de sensibilització que fem als menors de l'escola, als més petits, avui dimecres a la tarda mateix es fem un tren d'acompanyada amb un espectacle respectant tot de mesures Covid, així perquè els nens els diguin als seus pares que veniu a donar sang així per l'escola.
Doncs res a dir, jo crec que ho heu dit tot, aquest divendres a donar sang a l'Episcopal, us heu d'apuntar a l'Instagram de l'escola, col·legi-episcopal. Arnau i Víctor, alumnes de tercer d'ESO de l'Episcopal, escolta, que ha estat un plaer parlar amb vosaltres.
Igualment.
A més, veig que us ho sabeu de memòria.
Sí, sí, bueno, és que ho han viscut de primera mà. És el primer treball que dius que va de veritat.
Clar que sí. Una abraçada, que vagi tot molt bé.
Igualment.
Gràcies, igualment.
Moltes mercis.
Adéu.
Cope Lleida. Estàs informat. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a la 1 de la tarda. Ara ens toca l'entrevista més cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Com estàs?
Bé.
Que no has dormit avui, no? Que fes números i no et
quadraves. Que fes números.
De la llum, els trams...
Mira, jo això ho vaig fer la setmana passada. Ara ja, des d'ahir dimarts, dic, mira, ja que sigui el que Déu vulgui. Jo ja faig vida no, més o menys normal.
Però tu estàs de raïces quadrades, de tot això.
No,
perquè jo
no.
S'ha de fer així, eh?
Mira, no. Quan arribi la primera factura, veurem si ha pujat molt o no, o a veure què passa, i llavors, jo què sé. Mira,
si no
no, és millor no trencar-se.
Si no estàs d'acord... Si no estàs d'acord amb la factura, a lo millor podries recórrer a la persona que avui et presentaré.
Ah, doncs vinga, a veure.
Mira, ella és jurista, és professora de la Universitat de Lleida, precisament en dret civil és la seva especialitat, però a més és la síndica de greuges de Lleida, és a dir, la defensora del poble. Per això hem volgut invitar avui, que es diu de nom propi, Maria Adoracion, se diu Dora, i de com nom no és gaire habitual, però es diu Padial, i de segon, aquest xí, Albàs. Dora, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, avui parlem una mica, jo deia això en broma, però bueno, si no estem d'acord amb alguna cosa, també podrem vindre a dir que ens donis un cop de mà, no?
Sí, sí. La sindicatura està oberta per a tothom.
Molt bé, seria aquella persona que t'acompanya en aquells moments amb el qual tu no t'has de desenvolupar.
Pues sí, és bueno, la defensora de la ciutadania lleidatana, que no molt és poc, bé. És molt, molt important això.
anem a saber per aquells que no et coneguin, perquè vas prendre possessió a l'any 19, però algunes persones al millor encara no et coneixen. On vas néixer?
Jo vaig néixer a Barbastro, aquí al costadet.
Sí, senyor. Barbastro, que a més, allò de que hi ha més coses que no s'unen que no separen.
Pues sí, i tant que sí.
Molt bé. Anem a parlar una mica de com eres tu. Eres una noia d'aquella molt estudiosa, molt entremaliada, eres tranquil·leta, com eres?
Era molt bona nena. La veritat és que penso que he molt bona filla tota la meva vida. He donat poca guerra.
I eres d'aquells que venies amb els pares molt cap a Lleida, o no? O anaves més cap a Huesca?
Pues la veritat és que mentre estava al poble, que vaig vindre molt petita, pues a Lleida havia vingut una vegada, perquè el meu pare va tindre un accident i va anar va ser aquí, a la província de Lleida, i llavors va anar a la Creu Roja i era molt petita, i aquest mateix any ja van vindre a viure aquí, per coses del treball de mon pare.
I parlant una mica d'aquelles coses que a tu t'agradaven, què eres? Més d'aquelles nenes que anaves amb amigues a jugar, t'anaves al cinema, t'anaves a veure festivals, t'anaves a veure o a ballar allí al cantó de la plaça de toros, o anaves a ballar?
Molla, lo último en el volcán de
Sant. Jo era molt riallera, molt alegre, m'agradava molt ballar, sempre m'agradava molt ballar, i molt sociable, això sí, amb amigues, sempre, jo sempre... Sempre, me'n recordo, la meva infantesa, sempre amb gent, sempre. Soc molt sociable.
Si estigués ara aquí l'alcalde de Barbastro, l'exalcalde de Barbastro, Antoni Coscullola, me diria, pregúntale si bailo jotas alguna vez.
No, mai de la vida. Mira, no m'agraden les jotas, no. Però igual que, me sembla que he ballat més sardanes que jotes. Jotes mai a la meva vida, no. És que vaig vindre molt petit aquí, eh? Jo tenia 9 anys.
I cantar-les?
Pues tampoc. No sóc de jotas, no. No, no.
Quan vas entrar amb això de la sindicatura de greuges, sabien que havia estat la Tere Areces, que havia estat en Giner, persones que tu has conegut, per tu va ser impactant? Va ser una alegria o una preocupació?
Pues mira, quan m'ho van proposar, que va ser una alumna meva, que és regidora, me va sorprendre. Es vaig pensar, de veritat, tu me veus a mi en un càrrec, perquè això dels càrrecs no m'han agradat mai, al contrari, m'agrada molt el compromís social, però tot el que és el càrrec en si, no m'agrada més estar a treballar. I jo també respecto molt el que ha votat la ciutadania. Per tant, aquí hi ha un govern a l'Ajuntament que l'ha votat la ciutadania i té les seves pròpies directrius. I jo intento respectar les polítiques dels que governen l'Ajuntament, perquè intento respectar el que ha votat la gent. I quan se tracta de polítiques, de fer política, jo intento no entrar.
I allò que diuen que els juristes són els que, bueno, pues que han de solventar problemes, però a vegades dic que un advocat el que ha de fer és guanyar judicis. I quan un li va dir, escolta, és que he hecho esto, a ver cómo lo solvento. És una papeleta.
Ja. Jo m'agrada molt aplicar principis de dret, més que aplicar normes, perquè de vegades les normes són fonamentalment injustes. I les normes, si s'apliquen tal qual, de vegades fan mal a la ciutadania. Per tant, a mi de vegades m'agrada molt tirar per l'ètica, per l'equitat, per intentar buscar la solució més justa. I també se troba en el dret, això. També se troba.
Quina música escoltes habitualment?
Pues mira, m'agrada molt la música de cantautor. M'agrada molt la Vanessa Martín, m'agrada molt el Pablo López, m'agrada molt el Juan Manuel Serrat. M'agrada molt, bueno...
Molt bé, molt bé.
Sí.
I habitualment quan tens temps, què fas? Cinema, fas teatre, fas musicals, vas a veure algun espectacle...
Mira, m'agrada molt viatjar.
Molt bé. A països espanyols o estrangers?
A tot arreu. Jo no tinc límits a l'hora de viatjar. M'agrada molt. M'agrada molt Europa, m'agrada molt Espanya, m'agrada molt Catalunya, m'agrada molt tot el que és nou. Soc molt exploradora. Va amb el nom. Això de Dora l'exploradora va amb mi. M'agrada molt explorar.
T'has explorat tota Catalunya i tot Aragó?
Sí. Quasi me conec més Catalunya que l'Aragó, fixa't. I m'agrada l'Aragó, també. Però m'agrada tota Espanya. O sigui, és que Europa, m'agrada molt també Nova York, m'agraden ciutats com a Roma.
I, per exemple, t'agrada cuinar?
Sí, cuino bé, soc molt bona ama de casa.
I en l'assumpte cargols ho portes bé?
Pues sí, m'agraden molt els caragols com els que fa el meu sogre.
Ah, i no te'ls vas plantejar mai quan estaves allà a Barbastre, com ja vas vindre cap a Lleida, que et fiquessin en una penya de la Platja del Caragol?
Pues no soc de penyes, fixa't, no he estat mai a cap penya del Caragol.
Això que entens, eh? A Barbastre entens, eh? No serà que no en tinguis.
Ah, hi ha moltes penyes, sí, però són d'ara, de quan jo era ja gran, però quan jo era petita no. Allà hi havia moltes verbenes, i això sí que m'agrada, eh? M'agrada molt ballar. Soc molt patxanguera de ballar, sí, sí.
No, no, sempre ha sigut. Jo recordo haver presentat hasta la Maciel, el teu poble. Però bueno, ara són els conciertos vinos del Somontano. I per acabar sí. Només un compromís per tu i després tu me compromets a mi. Coneixes bé Lleida, no?
Sí.
Molt bé. I on està ubicada la plaça de Vores?
Ostres, ara sí que m'has ficat en un lío.
No has anat mai als Camps Elisis?
Ai, m'encanten els Camps Elisis.
Perfecte, doncs la porta d'entrada és la plaça de Vores.
Oh, i que bonica. Jo he viscut a Capon molts anys i sí. M'agrada molt els Camps Elisis. Molt.
És el barri on viu el Ricard i el Cosme, clar, tenia que ser així.
Sí,
era,
jo he viscut molt. He viscut molts anys a Doctora Castells. Molts anys.
Sí, sí. Molt bé. I ara sí que acabo. Precisament sí. De Capon, locutor de ràdio, persona que tu coneixes, de tradicions, de gegants, de Setmanes Santes... Au, fes-me una pregunta que em puguis comprometre davant de l'audiència.
Ai, una pregunta, Cosme. Tu que ets tan de Lleida, què li falta a Lleida avui en dia? Alguna cosa que diguis, és que això fa molta falta per Lleida i per la ciutadania.
Jo penso que ens creiem més que Lleida són quelcom més que el que la gent de Barcelona creuen, no? Jo em penso sí. Que és això, ens ho han de creure més nosaltres. Una vegada m'ho va dir en Montilla, no? Que som sí. Una mica victimistes, que hem de saber més lluir del que tenim, no? I per tant jo crec que ens falta això, creure'ns veritablement que així com la Seu Vella va guanyar, diuen, en 40.000 votacions, sí. Pues has de creure que Lleida tenim molts atractius i que Lleida, encara que estiguem a l'interior, com diu el nostre, el Saló de Plens, aquell tapís tan bonic, que som la Catalunya de l'interior, no? Si el mar és Barcelona, doncs nosaltres som aquí, però llavors han de creure o no. Jo crec que ens falta això, perquè tenim de tot, eh? Lleida és una ciutat agradable, oberta, jo em penso que no s'ho han de plantejar una mica millor.
I pues estic d'acord totalment amb tu. Jo l'altre dia li vaig dir amb un de Barcelona, estem a la mateixa distància, però ells ho veuen molt lluny, Lleida, i Lleida és, bueno, la millor ciutat del món.
Que ens ho han de creure, fins i tot el Puello ve de família aragonesa, tu vienes de Barbastro, fixa't si som germans i podem tenir bona relació i anar de la mà. Més sí. Coses que nos unen que nos separen.
Sí, sí.
Síndica de Greuges, espero que vagi molt bé. No sé si parles molt amb en Rafael Ribó, que jo penso que és el síndic etern, amb els anys que porta. Etern, Déu-n'hi-do. Però bueno, espero que vagi molt bé. I
jo amb el Rafael Ribó no parlo tant, però sí que parlo amb el seu adjunt general, que és una gran persona i que m'ajuda molt a portar els casos d'aquí de Lleida també.
Molt bé, pues, també Rafael Ribó pensem que és una persona molt moderada, molt bé i a mi per almenys m'encanta.
Sí,
moltíssimes gràcies, Dora, per estar amb nosaltres, síndica de Greuges de la Paeria, ja ho saben. Mira, fes una cosa que això no ho faig mai, vinga, te deixo fer publicitat, digues si volen connectar amb tu, com ho han de fer?
Pues mira, entra a la pàgina de la Paeria i ve per la sindicatura o per la bústia ètica, perquè la gent no coneix això de la bústia ètica, i la bústia ètica és molt important, perquè inclús se pot connectar de forma anònima per denunciar quelcom que afecta la ciutadania. I actuem en primera instància, per tant, no s'han d'anar a queixar a ningú abans. La sindicatura actua en segona instància, que això és quelcom que la gent no sap. Per anar a la sindicatura, primer t'has d'haver queixat a tot arreu, i després arribes a la sindicatura, en darrer lloc. La bústia ètica no.
Doncs moltíssimes gràcies, felicitats, ja seguir treballant per Lleida.
Moltíssimes gràcies, eh? Gràcies per tenir-me aquesta oportunitat. Aquí estem, a la vostra disposició.
Gràcies, Dora. Gràcies. Bueno. Important, això de la bústia, que existeix, sí, sí. Que quan es va crear es va publicitar, però que el funcionament intern no el coneixíem. És important això que ha dit ara. És important.
Sí, sí. No. Jo, de tota manera, tot això d'entrar a la bústia i tal, jo faig per senyales d'hum o tot, encara tot això de... saps què passa? Tot això, jo ja saps, com s'espatlla, Ricard, Ricard, Ricard. Bueno. O sigui, jo no faig com allò amb un senyor que crida, Ricard, no, jo dic, Ricard, 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 corre, corre. Faig baixet que no s'enfadi, no? Perquè si no me quedo sense mòbil, me quedo sense internet, però bueno. Molt bé, ja veus, te torno a dir una cosa, que Lleida, que ningú se n'oblidi, que si traiem tots els que han vingut de l'Aragó, d'Extremadura, d'Andalucía i tal, no queden ni el 60%
de ciutadans nascuts
a Lleida.
Bueno.
Ojo.
Cosme García, escolta, com sempre, un plaer. Gràcies, fins la setmana vinent.
Vinga, una abraçada.
I ara ja senyals horàries, arribem a la una després del migdia de Cope Lleida.
És la una a les dues en Canàries.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
En Mediodía Cope estamos analizando las repercusiones que puede tener la vuelta a Argelia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Abandonó el hospital de Logroño, se fue a Pamplona y cogió un avión rumbo a Argelia después de que el juez Santiago Pedraz no dictara medidas cautelares por no haber riesgo de fuga. Ceuta sigue siendo un buen termómetro para evaluar cómo encaja Marruecos estas noticias. El gobierno del país vecino sigue negándose a readmitir a los que llegaron en avalancha hace más de dos semanas. La consecuencia es que se dispara la petición de asilo de los cientos de inmigrantes que todavía continúan deambulando por las calles de la ciudad autónoma. Además, sigue pendiente un acuerdo de readmisión de los más de 1.200 menores registrados en la ciudad autónoma. Una situación, Juan Baño, todavía muy compleja.
Efectivamente, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, se interesa esta mañana en Ceuta por la situación de esos 1.200 menores que contabiliza a su cargo el gobierno ceutí. La delegación del gobierno había dado de plazo a Marruecos hasta hoy para tomar nuevas medidas si se mantiene la negativa a recibir a sus nacionales adultos que siguen por cientos en las calles. Hay rumores de que hoy podría abrir de nuevo esa vía de retorno, pero no hay nada oficial. Sería un buen síntoma tras la salida de Ghali de Logroño. Se está a lo que decida en cada minuto el gobierno marroquí. Eduardo García es Policía Nacional de la CEP.
Marruecos no está aceptando a las personas mayores, con lo cual, bueno, pues entendemos, no sé si una falta de jurisdicción sobre el tema, no sabemos qué es lo que está ocurriendo.
Hoy, un día más, cientos de inmigrantes piden cita para solicitar asilo político. Largas colas en la aduana sin mascarilla ni medidas anti-COVID. Ayer lo hicieron 425, según fuentes policiales. Y hoy las cifras pueden dispararse mucho más. En la mayoría de los casos es un fraude. Esa petición de asilo paraliza la expulsión.
La salida del líder del Frente Polisario de España no rebaja la tensión con Marruecos. El problema sigue siendo la posición de nuestro gobierno sobre el Sáhara. Una de las patas del Ejecutivo, el ala de Podemos, continúa apostando por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y esta postura la conocen bien en el gobierno marroquí. Desde el ala socialista, hoy, la vicepresidenta Carmen Calvo ha vuelto a dirigirse al gobierno de Marruecos.
Cuando ha comparecido ante nuestra justicia y sin ningún tipo de cargo, ha salido de nuestro país. Que nosotros no cambiamos nuestra posición en relación a Marruecos, somos un país vecino. Queremos relaciones respetuosas, absolutamente constructiva para intereses que son comunes. Nunca nos hemos movido de ahí, no nos vamos a mover de ahí, pero tenemos que defender, como es lógico, nuestras fronteras.
Hoy te estamos contando los datos del paro del mes de mayo, que baja en 129.000 personas. En COPE analizamos también otro dato sobre el mercado laboral que pone de manifiesto que la situación de los más jóvenes ha empeorado en el último año. Uno de cada cuatro españoles, la mayoría menores de 25 años, ha cambiado de trabajo por culpa de la pandemia. Rubén Prieto.
Esto pone de manifiesto la difícil situación de un colectivo ya precario en el que casi una de cada dos personas se encuentran sin empleo, por lo que su inserción en el mercado laboral parece más difícil que nunca. Hemos hablado con ellos. La sensación generalizada es que se les conceden pocas oportunidades. Así lo ve Carla. Tiene 23 años y es docente.
La mayoría de jóvenes queremos incorporarnos al mundo laboral y nos es imposible porque todos sentimos que nadie mueve un dedo por nosotros.
Falta de oportunidades y, en el mejor de los casos, empleos precarios. Casi 400.000 jóvenes españoles tienen contratos inferiores a los 6 meses de duración, motivo por el que buscan nuevas oportunidades, aunque sea fuera de su sector.
Llegan a la selección española los finalistas de la Champions, José Luis Corrochano.
Hoy se completa la convocatoria de España con la incorporación de los futbolistas que disputaron la final de la Liga de Campeones. Concentración de España, Elena Condis.
A las 2:30 llegarán los 5 finalistas de la Champions que faltan: Azpilicueta, Eric García, Rodri, Laporte y Ferran Torres. Luis Enrique ya contará con todos, con los 24 convocados para el entrenamiento de esta tarde. Hoy en sala de prensa, Pau Torres, campeón de la Europa League con el Villarreal frente al United de De Gea, ha desvelado la conversación que mantuvo con el portero ayer aquí en la concentración y ha asegurado que esta España puede levantar la Eurocopa.
David es fuerte de mente, ¿no? Ha pasado por muchas situaciones en su carrera. Esto no le va a afectar más allá, se va a quedar ahí en lo que ya se terminó. Le he animado en lo que he podido, que esté tranquilo, que seguro que no se va a quedar sin títulos este verano y eso sería una alegría para todos.
Noticias de mercado en el fútbol esta tarde a las 6:00 p.m, presentación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid para las 3 próximas temporadas y el Barcelona ha hecho oficial esta mañana el tercer fichaje, el lateral procedente del Betis, Emerson Royal. Y acaba de anunciarse el premio Princesa de Asturias, es para la nadadora paralímpica Teresa Perales con 26 medallas en los Juegos Olímpicos.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de la labor que llevan a cabo los religiosos agustinos para curar las heridas de los niños soldado en el Congo.
Nos situamos en Dungu, en el noreste de la República Democrática del Congo, muy cerca de las fronteras con Sudán del Sur y con Uganda. Allí diversos grupos armados capturan a los niños de las aldeas para utilizarlos como soldados. También muchas niñas son raptadas y utilizadas como esclavas sexuales. Cuando algunos son liberados o consiguen escapar, experimentan fuertes dolores físicos, pero también sufrimiento psicológico. En el centro de inserción de los agustinos en Dungu tratan de que se retome el ritmo de una vida normal, lejos de la violencia, con el fin de que vuelvan a ser niños. También les ofrecen cursos de agricultura, carpintería y apicultura, mientras que las chicas pueden dedicarse a la peluquería o a la cocina. Se trata de que puedan algún día reinsertarse en la sociedad y dar la espalda a su terrible pasado como niño soldado o como esclavas sexuales. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estem ja... Estàs en directe escoltant el migdia de COPE des d'ara mateix fins a arribar a les 2. Però vaja, que ja saps que t'acompanyem cada dia des de Lleida, des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. A hores d'ara, amb 25 graus ja a la ciutat de Lleida, recorda que ahir van caure 15 litres per metre quadrat en 2 vegades. A 3:45 de la tarda, 6 litres, i a 7:45, 9 més, que són els 15... que són 4 més que els que han caigut a tot Lleida durant tot el mes de maig, que només han estat 11. Per tant, sí que és veritat que des d'ahir vigilem més quins electrodomèstics endollem i les llums i tancar-les perquè ens han pujat el preu de la llum. Vigilem sempre també el tema de l'aigua, de no malbaratar aigua, l'aixeta que goteja, que m'he deixat l'aixeta oberta, deixar l'aixeta oberta mentre rento els plats, etc. És una cosa que hem de tenir clara, que l'aigua és vida, que l'aigua és indispensable i que no ens sobre. I que a Lleida tenim una situació privilegiada perquè tenim tot el Pirineu, però que no sobre en general i que, per tant, n'hem de ser conscients qualsevol dia de l'any, eh? Qualsevol dia de l'any. En fi, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna. Al Pirineu s'esperen ruixats que podran arribar també a zones properes, tot i que més dispersos i febles. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 29 graus a Lleida capital, de 28 a Balaguer, de 26 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant en general fluix de les del sud-est. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem intervals de nuvolats amb núvols d'evolució diurna a la tarda i ruixats a la meitat nord que podran anar acompanyats de tempesta. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran en general amb màximes previstes de 30 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 28 a Tàrrega, de 27 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Recorda 25 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Vinga, que busquem l'actualitat informativa. Gràcies, Moisés.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bé, una actualitat informativa que t'explicàvem abans i que anem a ampliar ara. Mig centenar de persones s'han concentrat aquest matí al barri de la Bordeta de Lleida, convocades per la plataforma d'afectats per la hipoteca per aturar el desallotjament de 12 famílies que viuen en un edifici del carrer Carrasco i Formiguera, que viuen de manera il·legal, o sigui que estan ocupant aquests pisos. Aquestes famílies els van ocupar aquests pisos que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que ara reclamen a la Generalitat i Paeria una solució habitacional per no quedar-se al carrer. La resta de veïns de l'immoble, que paguen un lloguer social, porten temps queixant-se de les molèsties que asseguren provoquen els ocupes, com ara destrosses, brutícia i sorolls, a més de tenir la llum punxada. De moment, el desnonament no s'ha dut a terme, però des de la plataforma adverteixen que pot ser imminent. És a dir, et poso al lloc, perquè entenguis la situació, perquè ja és dantesca, te la miris per on te la miris. És un bloc d'un banc, d'acord? Doncs de l'època en la que es construï de qualsevol manera, em refereixo, no veu malament, sinó que es construïa molt i va quedar per vendre. El banc tampoc, el constructor tampoc va pagar el que devia el banc, i el banc executa la hipoteca o el crèdit i es queda amb l'habitatge. Habitatges tancats. Però resulta que aquest bloc el van cedir a la Generalitat i a la Paeria per fer-lo anar l'ús per pisos socials. És a dir, el que dèiem, persones que, per un revés a la vida, es queden sense feina, sense estalvis, que els hi prenen el seu habitatge i necessiten, perquè evidentment ningú diu que hagi de viure la gent al carrer, necessiten un lloc on anar a viure, a un preu per sota del de mercat, perquè, per desgràcia, s'han quedat sense feina i sense ingressos. És la figura del pis de lloguer social, que és on està destinat aquest bloc de pisos. Però resulta que hi ha 12 famílies que es van saltar la història aquesta i van ocupar aquests 12 pisos. Uns altres, eh? I com viuen amb els que estan pagant un lloguer social? Primer, mai he entès que per ocupar un pis s'hagin de destrossar i no tenir cura de les zones comuns. No sé en quin manual surt això. Pots ocupar un pis i comportar-te cívicament com un ciutadà més. Ja en parlarem de l'ocupació. Per tant, no entenc que si ja ocupes un pis, automàticament ja vol dir que, escolta, anem destrossant zones comuns. No s'entén. Dos, ocupant aquests pisos que estan destinats a lloguer social, automàticament estan privant a famílies que sí que ho necessiten, segurament com ells, però que segueixen les normes i segueixen els camins. Perquè aquests 12 pisos no es poden llogar amb el lloguer social a famílies que ho necessiten perquè estan ocupats. Més de 50 o 60 persones al carrer protestant per això. És que no s'entén de cap manera. És que aquesta situació no s'entén de cap manera, que ja és un bloc que està destinat a pisos socials, que estan evitant que gent com ells puguin accedir a aquesta solució. Aquesta és la realitat d'aquest desallotjament. Com sempre, la mateixa situació, doncs, depèn del costat que la mirem, doncs la veurem d'una manera o d'una altra. El portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Lleida, Henry Mora, critica la Generalitat i la Paeria i reclama una alternativa habitacional digna per a les 12 famílies que volen fer fora dels pisos que del barri de la Bordeta que ara escoltàvem.
La Generalitat de Catalunya no s'ha presentado hoy, ¿vale? Pero tenemos información de que ellos están reuniendo la cantidad de mozos necesaria para venir a desalojar a estas familias. Es decir, que aquí vendrá un ejército de mozos, donde habrá violencia seguramente por echar a familias de sus casas, y realmente estas familias se quedan ahora con la incertidumbre de no saber cuándo las van a desahuciar, si esta tarde, si esta noche, si mañana por la mañana, si el fin de semana. Y realmente ni la Generalitat de Cataluña con Pere Aragonès en la presidencia, ni el Ayuntamiento de Lleida con Miquel Pueyo de Paer, han dado soluciones y alternativa de vivienda a ninguna de estas familias. Alternativa digna.
Em sembla que hi ha un parell de problemes sintàctics en aquestes declaracions, un d'elles que volen desallotjar 12 famílies de les seves cases. Clar, de les seves cases em sembla que està fet anar de manera incorrecta, de les cases que estan ocupant de manera il·legal. Aquesta seria la frase correcta. I segon, hi haurà violència. Aviam, hi haurà violència si volen. Només cal obrir portes, sortir d'on estàs, i no n'hi haurà cap de violència. I te'n vas a l'Ajuntament de Lleida i t'encadenes allí fins que et donguin un pis social, que segurament t'acabaran donant aquest, però que no te'l poden donar perquè l'estàs ocupant de manera il·legal. Aquesta és la situació. I ja està, li podem donar tantes voltes com vulguem. I després a les xarxes s'inundaran de quan vingui la policia, que evidentment venen a fer la seva feina i els hauran de traure com sigui. I s'inundaran de fotografies. I resulta que cremar contenidors i motos de la Guàrdia Urbana i intentar pegar-los tirant-li llambordes al cap d'un guàrdia urbà a les manifestacions d'aquí Lleida, allò no es pot catalogar de violència, però llavors això sí que ho direm. I és el joc de les xarxes socials, que no fan res més que donar-li més voltes i crear més problemàtica de la que existeix. És que aquesta situació és molt clara. Qualsevol pis ocupat és molt clar, però és que aquesta és molt clara. Estan ocupant pisos que estan destinats a lloguer social, destinats a famílies, també amb canalla, que necessiten un lloguer social i que el demanen i que l'Ajuntament no el pot otorgar perquè aquests pisos estan ocupats. I és que no hi ha més volta de full. No n'hi ha més. I reitero, i ja ho he dit un munt de vegades, ningú vol que ningú dormi al carrer, si és que això ho tenim claríssim, si és que les institucions fan tard, si això estem totalment d'acord. Però la solució, em sembla a mi, que no és ocupar, sinó pressionar els ajuntaments perquè facin la feina a temps. A temps. Perquè això és una problemàtica que ve de molt lluny. No l'està pressionant ningú, l'Ajuntament. L'Ajuntament diu la Generalitat, m'és igual, qui tingui les competències. És allí on s'ha de pressionar, no els veïns que ja viuen amb un immoble que no tenen culpa de res. En fi, canviem radicalment de tema perquè 9 de cada 10 persones titulades a la Universitat de Lleida estaven ocupades el 2020, segons revela el 7è estudi d'inserció laboral dels titulats universitaris de l'ACU, que és l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquesta enquesta, feta durant el primer semestre de l'any passat, a 25.319 persones, 1.045 de la UDL, que van acabar els estudis universitaris fa 3 anys, posa de manifest que la UDL supera lleugerament la mitjana d'inserció del sistema universitari català pel que fa a graus i màsters, en un 1,7% i en un 0,6% respectivament. La inserció de la UDL al primer semestre del 2020 era del 91,8% en graus i del 92,3% en màsters i en un 93,8% en doctorat. I és que l'atur també va caure en 2.214 persones a la demarcació de Lleida aquest mes de maig passat. Vaja, aquest mes de maig que vam acabar abans d'ahir dilluns. El descens és d'un 8,18% respecte al mes anterior i situa la xifra total de desocupats en 24.860 persones, segons les dades que ha donat a conèixer avui dimecres el Ministeri de Treball i Economia Social. Tot i això, hi ha 1.368 aturats més que al maig del 2020. És a dir, interanualment l'augment és d'un 5,82%, però sí que la tendència respecte al mes anterior és bona. Amb successos hi ha hagut detinguts 2 menors per agredir i robar un home a Lleida. La víctima ha estat traslladada al COAP de Prat de la Riba i ha requerit punts de sutura, ha sigut aquesta matinada. També han detingut un home per robar a 2 botigues de Lleida. Es tracta d'un lladre multireincident que ja havia estat arrestat 2 cops al mes de maig per temes similars. I amb crònica judicial han acceptat un any i 8 mesos de presó per estafar 15.000 euros amb targetes falsificades a Lleida i al Pla d'Urgell. La fiscalia demanava 9 anys de presó, però s'ha aplicat l'atenuant de dilacions indegudes, ja que els fets són del 2008. Ja de la justícia ràpida, doncs estem a l'any 2021 i estan jutjant fets de l'any 2008. Ahir l'Ajuntament de Lleida es va reunir amb els pro-residència de Pardinyes. L'agrupació, la plataforma o els veïns que diuen que aquell solà on vol ficar l'alberg l'Ajuntament estava cedit des de fa molts anys per fer una residència i que han reunit més de 5.300 signatures. S'ha obert la via del diàleg, afortunadament, després de no sé quants mesos, però no s'han atansat postures. El més que ha arribat l'Ajuntament és a oferir part d'aquell solar per fer aquesta residència, a més de l'alberg, que a hores d'ara, i segons les declaracions de l'Ajuntament de Lleida, sembla totalment inamovible. Els barris segueixen descontents amb la gestió de l'Ajuntament de Lleida. Un exemple més és que la Bordeta, Magraners i Capon reclamen desbloquejar d'una vegada per totes el pla urbanístic de Torres Alces i el vial d'accés. Les entitats veïnals defensen l'àrea comercial projectada a la zona perquè suposarà un nou atractiu per a Lleida. El que deia abans, si resulta que no es podia fer, que m'expliqui algú per què es va acabar fent. Però si s'ha acabat fent, potser que li traiem suc. És a dir, potser que li traiem un ús, perquè tenir-ho mort no beneficia a ningú. Això sí que ho tinc claríssim. Tal com està ara, no beneficia absolutament a ningú. Perquè és que ja s'ha desballestat el tema de faroles, cables elèctrics, tot el que és tema calçada, voreres, s'acaben fent malbé, perquè està abandonat. Allí està abandonat. En fi, obrim la secció d'informació de dades de coronavirus perquè a Lleida Salut ens ha notificat 116 casos a tota la província de Lleida, confirmats per prova PCR. Afortunadament, el nombre de persones hospitalitzades és el mateix que ahir, 40 persones. I afortunadament també les xifres del Pla de Lleida i de l'Alt Pirineu cada cop són més bones. El risc de rebrot al Pla de Lleida ha baixat a 59 punts amb taronja i la RT està a 0,69. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 66 punts i la RT de 0,96. I a tot Catalunya el risc de rebrot ha pujat lleugerament, 112 punts i la RT està a 1,02, manifestant encara més que les xifres de Lleida són bones. Són molt, molt bones. Fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Maquinària Agrícola Ferro, visiti'ns del 4 al 6 de juny a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, parcel·la 9, recinte exterior C, o truqui al 973-560017.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja parlem de noves tecnologies, ja saps, a l'Info Cope Lleida, ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, a les xarxes socials, i ens pots escoltar a través del podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos?
De què parlem avui, Jaume?
Doncs setmana on veiem que Twitter comença a monetitzar la seva app.
aquí ho deixem, després ho expliquem. WhatsApp no bloquejarà els comptes de les persones que no acceptin les seves noves condicions d'ús. O sigui, que tranquils, si no heu acceptat aquestes noves condicions, també ho explicarem. I és agradable escoltar que la Unió Europea o alguna institució es plantegi un moneder virtual per tota Europa, on podrem portar el nostre DNI, el nostre carnet de conduir i les nostres contrasenyes, fer pagaments a l'administració pública de tota Europa, o sigui que a veure si ens sortim tot plegat. A veure si finalment l'administració es posa les piles, ja que cada dia parla de digitalització, però en principi no veiem que doni gaire exemple. En tenim més de temes preparats per això, eh? En tenim més, però si tenim temps. Ara sí, tot plegat ho detallarem a la tertúlia Fric, però abans d'entrar a la tertúlia sempre tenim un temps perquè en David Casero ens porti una efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues tal dia com hoy de 1896 Ford terminava su primer vehículo. El cuadriciclo, que lo llamaban en aquel entonces. El problema es que no pudieron probarlo. Ahí es donde viene la doble efeméride de hoy, ya que la prueba se retrasó porque el vehículo era mucho más ancho que la puerta del taller donde lo habían construido y no lo pudieron sacar. Con lo cual tuvieron que cortar las puertas, para poder sacar el coche y hacer las pruebas un par de días más tarde.
Bona previsió, eh? Bona previsió. Sí, que l'anècdota és bona.
És que és buenísima, és muy buena. O sea, imaginaros que esto es lo del cuadro dentro de la botella, que hacemos algo muy bueno y cuando tenemos que probarlo decimos, hostia, espérate, que es que lo hemos hecho demasiado grande, ya no sale. Bueno, pues siempre en esta vida la planificación tiene mucho que ver con la innovación.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. Ens hem traslladat fins l'any 1886. Últimament vas de 1800 i algo, eh, David, sí. En aquestes últimes efemèrides. Sí. Doncs tot aquest referent històric i sobretot tota aquesta anècdota històrica. Ara sí, doncs tot seguit debatrem i desenvolupem el sumari d'avui a...
La tertúlia Fric.
Aquesta setmana ja ho comencem amb... Ja començarem a notar com Twitter introdueix la publicitat ara a esperar a veure com això ho suportem, no? Vull dir, una miqueta és... Ho podrem suportar que Twitter ens posi tant en tant aquests blocs de publicitat?
Bueno, Twitter al final ha encontrado su sitio, ¿no? O el uso del tipo de público. Twitter, muchísima gente, o el mayor número de usuarios lo utiliza para tener su propio noticiero, ¿no? Su propia creación de noticias frente a las opiniones de personas relevantes. Y además, donde es un sitio que están viendo que para seguir ciertos personajes, bueno, pues solo con el texto, olvidando el tema de ahora postureo de imágenes, de vídeos, de cosas así, bueno, pues hay mucha gente que se ha quedado solo con la aplicación de Twitter y es la aplicación que más sigue, sin Facebook, sin Instagram, aunque los tengan dados de alta, no le hacen caso, y su aplicación favorita es Twitter. Como digo, no solo para seguir a lo mejor incluso medios de comunicación como el nuestro, sino que también para seguir, bueno, pues a los personajes directos y la opinión de los personajes directos, ¿no? De ahí que Twitter tenga tanto tirón en cuanto a personajes, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues empiezan unos clips publicitarios, ¿no? Y todos los usuarios de Android y de iOS lo van a tener, ¿no? Estos flits, por así decir, son unos pequeños vídeos como lo que llamaríamos ahora stories, ¿no? Las historias que nos aparecen del Facebook y demás, o más, yo diría, bueno, claro, nos olvidamos de ello por el tipo medio de público que tenemos nosotros, pero más como la publicidad de TikTok. ¿Vale? Es decir, cuando abres TikTok te aparece una publicidad, un vídeo, luego ya tu contenido, aunque en TikTok todos son vídeos.
Sí, sí, o TikTok este caso, o
lanzaría, YouTube. Exacto, nos lanzaría el vídeo y automáticamente ya tendríamos el acceso a todo el contenido, ¿no? Aparte de poder subir nuestros propios feeds y demás, ¿no? Bueno, vamos a ver la reacción del público y si esto afecta o no al uso y el tráfico de un público muy concreto, ¿no? Al final las redes sociales se han definido por sí mismas y ahí es donde Facebook se ha quedado casi en tierra de nadie, ¿no? Siendo la pionera, se han ido a la red social donde más se lee, que es LinkedIn, la red social donde más se sigue información, que es en Twitter, de ahí tan utilizada además por gobiernos y demás, ¿vale? La siguiente, que es Instagram, que son imágenes, la siguiente, que es TikTok, que son vídeos, ¿no? Y cada una está cogiendo su espacio y su sitio, o incluso TripAdvisor, que es la más fiel y en la única donde realmente se cuelgan opiniones sobre servicios, ¿no? Bueno, cada una tiene su sitio. Twitter ha encontrado la suya, con lo cual ahora, en colaboración con 10 anunciantes, vamos a ver qué es lo que nos da.
De totes maneres, fixeu-vos que al final estem arribant a la conclusió que parlàvem ja la setmana passada, de que no hi ha res ni gratuït, ni indefinit, ni limitat. O sigui, aquesta setmana hem vist com Google Fotos passa a ser de pagament, que en el seu moment es va prometre que seria indefinit. Vam veure també com la capacitat de Gmail, que també van dir que aniria creixent indefinidament, es va plantar, i que després, per un preu que et pot semblar més o menys, doncs tu pots ampliar, i que les xarxes socials tampoc és un producte gratuït, que mira, existeix, hi ha una empresa al darrere i ja funciona. Doncs també han de buscar la seva monetització. Jo veig que, fixeu-vos, que fins i tot el que sempre hem fet de manera gratuïta, a poc ha de buscar com aguantar-se econòmicament, o pagant l'usuari o a través de publicitat. Aquí la gràcia serà com d'intrusiva serà o no. És la diferència entre una xarxa social i una altra.
Pues venga, va, d'una xarxa social passem a l'altra, que és el WhatsApp, no? Perquè l'últim darrer moviment del WhatsApp ha provocat una polèmica amb les noves condicions d'ús. Finalment, ha optat per continuar deixant operatiu el compte a tots els usuaris que no han acceptat les seves noves condicions. Podem dir que els usuaris han guanyat la batalla a WhatsApp?
No sé, jo aquestes anades i vingudes em dona la sensació de que ara deixeu-me ser dolent, i ho dic sense tenir cap mena de prova, però em dona la sensació de mira, ja hem trobat la manera com fer-ho sense que dongueu el consentiment i nosaltres ja tenim el que volíem. Em dona la sensació,
Me ha encantado el resumen, argumento que acabas de hacer, lo aplaudo, Ricard. Mira, efectivamente, yo opino exactamente lo mismo de Ricard. Pero fijaros, voy a dar un pequeño dato. Yo creo, que entre los usuarios que ya lo hicimos en el mes de enero sin darnos cuenta, y me sumo, porque yo he estado las dos políticas y dónde aceptarlas y yo no las he aceptado. Las tengo aceptadas desde una actualización de enero. ¿Vale? Entonces, entre los que las ya no decíamos aceptarse máximo el 8 de febrero, no. Entre los que en enero ya debido a una actualización lo aceptamos, ¿vale? La gente que lo ha aceptado cuando ha llegado, creo que es tan ínfimo el número de usuarios que ha quedado, que ahora mismo no tiene aceptadas esas condiciones, que han dicho, tranquilos, no sé el porcentaje, ¿vale? No tengo ni idea, pero imagino que si han hecho este movimiento es porque es muy pequeño. Y ojo, movimiento. A ver, un comunicado que ha remitido un portavoz de la compañía, ¿no? De WhatsApp, directamente a algunos medios. No a todos ni ha salido en las grandes portadas, pero a algunos medios, ¿vale? Con lo cual, podamos, no sé, yo como bien dice Ricard, pensaré de otra forma.
Pues venga, doncs som-hi. Endavant, perquè una de les notícies que fa bo escoltar-les és que la Unió Europea planteja un moneder perquè tots tinguem els nostres documents oficials, com per exemple el DNI, el carnet de conduir, també les nostres contrasenyes, poder pagar a nivell europeu a estaments públics. Doncs pressa no en tenen, ja que fa molt temps que ja tenim targetes de crèdit al mòbil i ara falten els documents oficials. Tan difícil és?
És que ja tarden, És que ja tarden. És que de veritat que l'aplicació de MiDGT, que és la de la Direcció General de Trànsit, fa 4 dies que està feta i pots portar el teu carnet de conduir allí, al mòbil, i és 100% vàlid, o sigui, ja no et cal portar-lo físicament a la butxaca, però és que fixeu-vos que no tenim un Apple DNI, que és que encara hi ha bases de dades de l'administració que no estan creuades, que et demanen un paper del padró per fer una altra cosa a una diputació o a un ajuntament. És que fixeu-vos que estem al segle XXI, a l'any XXI, que empreses d'àmbit privat estan fent això des de fa anys i anys, i a nivell institucional és que és una pena.
No hi ha manera, no?
És que fixeu-vos que les webs del govern espanyol són dolentes. Les aplicacions l'aplicació del famós Covid-19, on ha quedat? Ha quedat en res. Fixeu-vos, és que ha quedat absolutament en res. Les webs donen problemes, tenen problemes d'actualització. És que, clar, és que estem molt enrere a nivell institucional, però molt, 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 moltíssim.
Aquí sí que tindrem de fer un incís i de posar una legislació una mica comuna a tots els estaments públics, perquè cada ajuntament és del seu pare i de la seva mare, informàticament parlant, eh?
És que jo crec que hauria de ser comú, això, a nivell europeu. Jo, David Casero, entenc que els governs ja haurien de tenir, igual que ara s'inventen regidories i conselleries i històries, n'hi hauria una que hauria de ser fixa a qualsevol govern en ple segle XXI i tant parlar de la digitalització i de la sostenibilitat de tota la història, que és digitalitzar tota la relació amb les institucions i fer-ho de manera que no hi hagi escletxa entre diferents edats. O sigui, s'ha de poder fer de manera molt fàcil i molt segura, però que ningú s'hi ha posat.
Y os Ricardo, es que te cargarías un montón de puestos de trabajos del CSIC que se dedican a solo a buscar datos de un sitio y de otro. Pero bueno, son cosas muy grandes. La gran ventaja y lo que tenemos que ver es el caso de éxito. Efectivamente decíamos que podemos llevar el carnet de conducir dentro de España, que esta aplicación de mi DGT tuvo 2,5 millones de descargas y de autorizaciones nada más salir en los pocos días de salir, es decir, la gente, ya hay más de 2,5 millones de conductores que llevan este carnet. Eso sí, en cuanto salen de la frontera, ya a los señores transportistas, que además son profesionales de esto, no les vale, porque por mucho llevar en el de mi DGT, fuera de las fronteras no funciona.
Continúan pidiendo
Estamos hablando de un carnet y hablabas de COVID, pero si resulta que la Comunidad Valenciana a los que vacuna les está dando una tarjetita sellada y con un tal, y en otro sitio dicen, no, esto entras tú y te descargas de aquí y entras y no está la información, es decir, no tenemos ni el famoso carnet de vacunaciones, no tenemos tal. Que haya esta propuesta, creo que es maravillosa, ojalá pueda tirar para adelante, y eso sí, además, si es que están hablando del Schengen, ¿no? Es decir, donde podemos viajar simplemente llevando nuestro DNI, porque se supone que las bases de datos son accesibles por todos los países, por lo menos para identificarnos, ¿de acuerdo? Con lo cual, teniendo esto, yo creo que el salto va a ser mucho más el de la seguridad, de llevar toda esta información, que otra cosa. La aplicación podría estar ya, por lo menos que se pongan a ello, veremos la seguridad que tiene, ya que, bueno, pues vamos a llevar el DNI encima.
Hi ha un cas que volia ja una miqueta per acabar aquest tema, és el tema de les aplicacions del pàrquing per pagar la zona blava.
Sí, també.
Vale? Aquí a Lleida hi ha una, vas a Tarragona, n'hi ha una altra, vas a Barcelona, n'hi ha una altra, vas no sé què, n'hi ha una altra. Però, ostres, no es podien posar d'acord.
Però ahí hablas de negocio. No. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Ahí estás hablando de dinero, ya no es tecnología.
Claro.
Es que por eso os digo, nos salimos igual que el otro
final,
tema.
Al final,
es que no estamos hablando de tecnología.
Sí, pero
estamos hablando de economía, David, de los tratos que hace el ayuntamiento con la empresa que sea. Punto.
Aquest és el problema. Aquest és el que
ofrena. Los tratos de l'ajuntamiento son a favorir al ciutadà. No.
Pues, sí, bueno. Primer enriquir-se, sí. Presuntament, ja ho
claro,
saps.
Claro, por eso este me paga más, este me deja más margen, este me tal, o me cobra menos por el servicio, tengo más margen,
que l'objectiu d'un ajuntament no és fer quartos, és revertir en servei al ciutadà.
Que sí, que aquesta és la teoria, la teoria està clara, però la pràctica ja ho veus.
Doncs per això una miqueta la Unió Europea aquí tindria de posar una mica mà i organitzar això d'aquí, fer un incís.
Si jo ja dic que jo això ho signo.
Com a mínim un protocol comú per tothom.
Jo això ho signo ja.
El que no podem ser és amb la mateixa aplicació. Tu imagina't que un ciutadà amb la mateixa aplicació pogués pagar el pàrquing, la zona blava, aquí, a Madrid, a Barcelona, a Tarragona, a Reus, allà en sigui.
Ojo, la de Lleida puedo pagar en la zona azul en Madrid, però no la puedo pagar en Barcelona. Sí. En Madrid tiene la misma, però en Barcelona no.
Sí, sí, bueno, això és
al final.
A Barcelona tinc una aplicació para la zona azul y para Madrid me vale
A veure, de totes maneres, Jaume, anem pel bàsic. És a dir, que jo em pugui treure el DNI de la butxaca i el carnet de conduir i portar el mòbil, que el porto sempre a sobre, ho sento. O sigui, hem arribat al punt de que ja hem d'admetre que la gran majoria de la població portem el mòbil sempre a sobre. Allò de, ui, i si un dia em quedo sense bateria, escolta, pràcticament ja no passa això. Et pot passar, però també et pots perdre la cartera. O sigui, el normal és ja portar el mòbil I jo la cartera, és que ja no la porto. És que pensa que pago amb el rellotge, amb l'Apple Watch. És que no la porto, la cartera. Ara que porto el carnet de conduir al mòbil, i que és un document oficial vàlid per identificar-te igual que el DNI, no porto la cartera a sobre. Hòstia, però si pogués portar ja el DNI i fer els tràmits amb les institucions, és que, vaja, és que jo crec que és un pas que ja hauria d'estar implementadíssim i provadíssim. Però estem al 2021 dient que hi ha hagut una persona que ha dit, escolta, i per què no ho fem? Comencem-ho a parlar, vinga, ara farem estudis, històries d'aquestes. Això no serà real. Si és que es tira en van, fins a 2 anys, mínim.
Uh-huh. Tu has parlat de la bateria, no? El gran hàndicap. Pues mira, deixa'm per acabar aquest rumor que tenia aquí.
Va, vinga.
Fa dies que no traiem aquesta secció. Doncs que es filtra que el nou iPhone 13 doncs ampliarà el que és la capacitat de la seva bateria, pues bueno, és una... ja no saben per on innovar o per on augmentar. Al final una de les novetats és aquestes, no?, que es filtren, no? I a més la bateria sembla que continua sent el gran hàndicap, no?, en el segle XXI.
Bueno, però ha millorat molt això, eh? O sigui, jo tinc, per exemple, el Pro Max, que és veritat, igual que el David, és el gran, i t'asseguro que el carrego cada 2 dies ja, eh? O sigui, exceptuant algun dia que en una festa familiar graves molt vídeo, i fins i tot l'edites al mòbil, igual aguantaries, però allò per no apurar, i mantenir-te amb aquest marge que recomanen de carregar quan arriba al 20 o el 30% i carregar-ho fins al 80%, així que jo l'aguanto 2 dies, el mòbil. Ha millorat molt, sempre es pot millorar, però és que és veritat.
Sí, clar, però tu tens un mòbil d'última generació.
Que sí, però és veritat.
Les persones que porten un mòbil de fa 2-3 anys, doncs aquí coixegen una mica encara les bateries,
És veritat que, David, ens hem quedat sense bastanta marge de millora als mòbils pel que fa al hardware, al que podem tocar. Ya no saben on millorarlos.
No, y además ahora las estéticas, por lo que veo, es decir, van precisamente a esto. Es decir, los cambios de diseño de modelo están viendo no solo al consumo, sino al tema de la batería. Daros cuenta que al final, para que Samsung tenga más batería, la diferencia es una batería de 4.000 mAh, ¿no? Y un iPhone sí hay una batería de 2.000 y pico, 3.000 mAh, ¿no? Teniendo incluso igual, es decir, los equipos cada vez consumen más, queramos o no, es decir, se baja el consumo, pero se baja el consumo y se aumenta prestaciones,
claro,
¿vale? No olvidemos todos los servicios de seguimiento que tenemos, no olvidemos toda la conectividad que tenemos. Mi cable aguanta 2 días porque está encerrado en la radio y tal.
Yo sí, claro.
Enganchado al teléfono, te puedo decir que lo cargo todos los días, tenemos el mismo móvil, ¿no?, de última generación. Y además el grande y con batería grande, ¿no? Pero aún así lo tengo que cargar todos los días porque si acabo al final del día al 20%, ¿no? O por debajo del 20% muchos días. Entonces, el gran hándicap, no. Sí, el tema es que yo creo que sí que se está haciendo un trabajo, pero claro, como cada vez aumentamos más servicios y más prestaciones, más inteligencia artificial, más búsquedas automáticas, aunque el teléfono esté en reposo, el teléfono está trabajando. Lo vemos con la pantalla apagada, lo llevamos en el bolsillo. No, el teléfono está trabajando y está consumiendo. Es igual que si habláramos, que ya hablaron bastante todas las radios ayer de la luz, ¿no? El pilotito encendido. No, pues ese pilotito encendido existe. Y el móvil, ese pilotito encendido, es que a lo mejor nos está localizando una aplicación y está utilizando el GPS, se está conectando a la Wi-Fi del sitio donde hemos ido. Simplemente, vamos a comprar al Plus. Tiene la tarjeta del Plus en el móvil, la enciendes y tienes un servicio muy bueno, y es que tienes Wi-Fi ahí dentro del Plus.
No, y además...
Es buenísimo porque incluso hay sitios, hay en pluses que te metes muy dentro y no hay cobertura y puedes llamar por WhatsApp y puedes comunicarte, ¿no?, con la Wi-Fi que tienes allí que te está dando. Es un servicio maravilloso, ¿vale? Pero aunque no lo use, yo lo tengo en el bolsillo y algo de batería me va a gastar.
No, evidentemente.
Desactivando localización, activando localización, desactivando Bluetooth, activando Wi-Fi, desactivando Wi-Fi. No lo hacemos.
Bueno,
como no lo hacemos, el equipo siempre está consumido.
Vinga, que hem arribat al final. La setmana vinent parlarem de les novetats que presenti Apple aquest proper dilluns a la seva WWDC del 2021. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini, Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem directes cap a les dues de la tarda amb la nostra tertúlia amb veu de dona. Avui amb nosaltres la Jos Farreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard i companyia?
Escolta, que anem directes cap a les dues. Suposo que contenta i valores positivament que un pas més cap a la normalitat és la reobertura dels centres cívics als barris de la ciutat de Lleida.
Doncs sí, tant, i tant. Ja ho hem comentat moltes vegades en aquesta reunió, en aquesta tertúlia. Sí. Hi ha diferents reunions que anem fent tota la gent implicada amb l'associacionisme veïnal, doncs la importància d'aquesta importància social que tenen els centres cívics, els casals, les activitats, etc. I doncs sí, que això hi ha aigua. Aquesta reobertura que durant el mes de juny i potser inclús part del juliol que puguem reprendre aquestes activitats doncs, al llarg de la ciutat, doncs anirà fantàstic i serà, diríem, l'avançada de que al setembre, si tot va bé i les perspectives s'acompleixen, doncs ja ha de fer una normalitat, ja molta normalitat. Clar. En la represa de totes les activitats.
Hi ha molta gent que no que les espere, que les necessite, posar-se al seu calendari, doncs, escolta, dimarts i dijous al matí me'n vaig al centre cívic a fer una activitat, però a més a retrobar-me amb amigues i amics,
Clar, bueno, és que la costura, les manualitats, vull dir, era tot un teixit, tot un compartir estones, llevar-se, arreglar-se, i doncs allí la tertúlia es parla dels temes d'actualitat, es parla de la ciutat, es parla doncs de totes les coses que importen a les persones, a la gent del carrer, i doncs a vegades també, doncs això si els polítics ho fan bé, això si l'alcalde ho hauria de fer d'aquesta manera. I una mica també les associacions veïnals i les entitats recollim aquest guà i després doncs a través de les comissions de l'Ajuntament, a través dels òrgans que hi ha de participació, doncs transmetem als representants polítics totes aquestes inquietuds, aquestes necessitats, aquestes maneres de veure. Doncs, i per això és tan important també formar part de l'associació, perquè així d'aquesta manera doncs hi ha aquest feedback tan important d'entre polítics i la persona del carrer.
Clar. En fi, sembla que entre gent que ja ha passat la malaltia i que la vacunació, ara sí, podem dir, sobretot des del mes d'abril i maig, va a bon ritme, sí que les xifres que tenim hores d'ara vaja, eren impensables per fa un any, o almenys com encaràvem l'estiu fa un any. De totes maneres, no hem de recordar que només fa un any, estàvem amb la primera fase de desescalada. Veníem
d'un... Perdona, Miquel, Ricard.
Sí.
No t'acabo de sentir. No, sé, jo
perdó.
Jo no noto del lloc on t'estava.
Dic que fa un any només veníem del confinament total. Que fa un any només, que en aquestes dates estàvem al...
Molt dur.
A la primera desescalada.
Sí. Sobretot pels infants, vull dir, ens han donat tantes lliçons, vull dir, tothom, tota la ciutadania en general, sempre hi ha els quatre arreplegats, que per no dir-los dir una altra cosa, sí, que incompleixen i que no fan les coses bé. Però hi ha tants mils i mils de persones que han complit, que hi estem complint encara, amb les distàncies, amb la mascareta, amb complir l'hora nocturn. I els infants, pobrets, vull dir, han complit, ens han donat unes lliçons de dir, pues, si no ens podem moure, no podem celebrar aniversaris.
Sí.
Doncs, però ells, bueno, aquella alegria. I les famílies, vull dir, en general, també. Sempre hi ha lo negatiu, que és que a la millor amb el teletreball doncs, s'ha multiplicat la doble la jornada moltes vegades per les dones, com sempre,
les dones
les més desfavorides, però que en general, doncs, bueno, és una etapa que s'ha passat i ara hi ha ganes de sortir, amb mesures, però hi ha ganes de sortir, de reprendre, i sembla que tot indica que sí, que ho podrem fer.
Escolta, Jos, que et volia preguntar... Jos, que et volia preguntar si has...
Del directe?
Sí, bueno, jo moure no em moc.
Jo no et sento ara,
Bueno, pues,
sembla que va la cosa.
Vale, anem a veure si podem recuperar aquesta comunicació, però el que sí que volia preguntar a la Jos, bueno, i t'ho pregunto tu també, que ens escoltes des de casa, és si has modificat, ja és el segon dia, no sé si t'ha donat temps, si has modificat el teu dia a dia pel que fa al tema de l'electricitat, d'aquesta pujada de tarifes, d'aquesta història, perquè hi ha unes hores en el que és molt més car que d'altres i hi ha gent que s'ho mira. Jo, ara que hem recuperat la connexió, et volia preguntar fora de tema si el teu dia a dia, si tu has modificat una mica el teu dia a dia, és el segon dia només, amb aquestes noves tarifes de la llum.
Ah, bueno, la veritat és que vaig estar escoltant una periodista que explicava, així amb to irònic, doncs aquests avantatges de la factura de la llum o aquesta nova adaptació. La veritat és que soni una mica a presa de pèl.
Sí.
Les grans elèctriques continuen tenint uns beneficis importantíssims quan estem en un moment de crisi social, econòmica, etc. Ells continuen tenint aquests beneficis tan grans i després a les persones, als consumidors, les consumidores, doncs això no es reflexi. Ella deia en to irònic, doncs mira, me posaré a planxar a les 5 del matí i amb els 30 euros que em pugui estalviar al llarg de tot un any,
sí,
doncs, bueno, us digui que...
Un dinar.
És que
clar, jo m'he d'esperar a les primeres dues factures, no a la primera,
sí,
no, a les primeres dues,
sí,
per veure.
Sí.
Però sí que és veritat que a casa ja hem dit, ui, a veure l'hora que planxes, a veure l'hora que poses el...
Sí.
Clar, ara ve l'escalor, que allà n'hi ha, l'aire condicionat,
sí,
el posaràs durant el dia, perquè no el posaràs a la nit.
Sí.
A veure com influeix realment això.
Sí, no, la veritat és que, ja dic, soni una mica a presa de pèl al consumidor, que a veure, que tots intentem ser sostenibles, no hi ha... jo, clar, tinc una edat i la meva mare o la meva àvia tot el dia està... Si necessites el llum, posa-te'l, però si no, el tanques.
Clar.
Jo, al lloc que treballo, vaig a donar una volta... i que és un lloc gran, que hi ha moltes persones, doncs jo vaig tancant els llums.
Sí.
I vaig dient al personal, a veure si es necessita, llum encès, però si no es necessita, sisplau, tanqueu-lo.
Totes obertes.
I els meus fills, Vull dir, clar, els meus fills, sigueu sostenibles i tal, són, ells, bueno, per la joventut, són sostenibles, volen tal, però després, a la pràctica, dic, un net més sostenible si tanca el llum, si no el necessita.
Clar.
I l'aire condicionat, doncs és qualitat de vida. I els van patir els anys 70 i 80 que no teníem ni accés a l'aire condicionat.
Sí, bueno, però mira, podem trobar un punt intermitjós i és, vale, aire condicionat. A quant el tinc? A 24? Doncs mira, el posaré a 26. El pujo 2 graus, per exemple.
Per exemple, exacte. I el cotxe també, vull dir, a d'altres llocs una cosa és sostenible, que no cal que anem amb tiretes, sinó que sigui una cosa raonable, perquè és que després surt de l'aire condicionat i fum una bufetada l'aire, perquè a darrere, allà fora, quan surt, doncs també la calor és impressionant. Estem al lloc que estem.
Clar.
Estem a la paella de Catalunya, quasi.
En fi, escolta, sí, Jos, per cert, a l'associació d'Ona Balafi esteu preparant alguna coseta?
Sí.
No pareu.
Juntament amb l'associació veïnal, doncs, una mica en l'ànima aquest de la represa, doncs estem preparant una activitat per fer tot un cap de setmana, que començaria dissabte, diumenge i acabaria dilluns, doncs amb tota una sèrie d'activitats per animar a la gent a que s'incorpori a les associacions veïnals, en el cas aquest nostre de Balàfia, per donar a conèixer les activitats, pues, el rumba amb el David Carrillo, la dansa lliure amb l'Artús, Manresa, vull dir, el country amb la Tiri, vull dir, una mica fer com una mena d'activitat tota l'aire lliure, però una matinal d'activitats per donar a conèixer doncs aquestes activitats que es fan al centre cívic, en el cas nostre, i doncs animar la participació a tota la gent de Balàfia, perquè, clar, sí que és veritat que hi ha molta gent que sap que al centre cívic se fan diferents activitats, però ara en la pandèmia doncs sembla que una mica ens hem quedat tots com a letargats. Doncs clar, ara és el moment de reprendre i és el moment de fer doncs, activitat i tot a l'aire lliure. Doncs el dissabte també farem tai chi amb la Montse Morera i el dilluns la cloenda amb poesia a la fresca. O sigui que tot un cap de setmana ben complet per animar la participació amb totes les mesures de seguretat i per a, doncs, activar-nos i posar-nos ja amb cultura, amb activitat física, i amb ànim de participar en les activitats del barri i a totes les associacions, perquè em consta que amb el Granet estan parlant, els de Sant Pere també, vull dir, a l'Hereta també estan parlant, o sigui que tothom té ganes de fer-ho ben fet, amb totes les mesures de seguretat, però amb l'ànim de participar.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ja ho sabeu això a les xarxes o a internet, Dona Balàfia.
Allí els teniu. Ho publicarem oportunament tot quan acabem de lligar, que està pràcticament tot lligat, que és cap a finals de juny, i doncs i lo de les activitats als centres cívics també. En PIC ja tinguem autorització, també ja es farà córrer les xarxes socials perquè diferents centres cívics ja s'obriran i ja dic, amb restriccions, però amb totes les mesures de seguretat, però ja es podrà començar a fer activitat.
Sí, això, és molt important. Això de les restriccions ho tenim clar.
Sí, us animaria també al centre cívic de Galàfia, us animaria a anar al hall, que també el hall es diu Maria Rubies, doncs us animaria a visitar el hall perquè ara hi ha l'exposició dels objectius del desenvolupament sostenible, les OTS, aquestes famoses OTS, que es veu en aquell cercle tan boniquet que sembla l'arc de Sant Martí, que hi ha tants colorets, doncs tots aquests objectius que la ONU ja als anys 20, a partir del 2010, va fer que fossin els objectius pel desenvolupament sostenible, doncs hi ha tota una exposició amb els diferents objectius i amb els diferents, el que s'ha aconseguit fins ara i el que s'espera aconseguir el 2030. Per tant, vull dir, aquesta és una exposició molt interessant per visitar.
Molt
la
bé.
Volen visitar al FOL Maria Rubies del Centre Cívic de Balàfia, també la poden visitar.
Doncs Jos Ferreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dimecres més, eh?
Gràcies a vosaltres.
Cuida't força, una abraçada.
Demà hi ha l'audiència pública.
Demà l'audiència pública?
Sí, de les dones de Lleida, a la tarda.
Molt bé.
De les dones de Lleida per a reclamar que hi hagi protecció a les dones que pateixen violència masclista.
Doncs escolteu, aquí quedi apuntat. Ja, a veure com funciona això. Gràcies, Jos, una abraçada.
Gràcies a vosaltres per la convidada.
Apa, que ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda. Mira, amb una darrera hora, i és que avui Càritas ha presentat la memòria d'aquest darrer any i a grans trets la seva secretària general, Maria José Rossell, diu que hem posat el focus en la cobertura de necessitats bàsiques. 4.000 llars de Ponent han rebut ajudes i que representa un augment del 25% respecte l'any anterior. La precarietat s'aguditza i l'escletxa es fa més ampla. Això ho fan des de Càritas Diocesana de Lleida. Ajuden. És el seu ADN, ajudar. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Va, que arribem a les 2. Demà hi tornem, eh? Puntuals, com sempre, a les 12:20. Demà parlem de món veterinari i de salut i nutrició.